Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Després de la nit més freda dels últims 3 anys a Barcelona, les persones que no tenen casa denuncien que el dispositiu de l'Ajuntament de la ciutat per provar d'ajudar-los no ha funcionat bé. Amb 2 graus negatius, segons el registre de l'Observatori Fabra, aquestes persones s'han trobat sense informació en alguns casos i en d'altres sense saber si aquesta pròxima nit podran tornar a dormir sota cobert o no. I encara hi ha qui, com en Musa o l'Alejandro, esperen una trucada que els pot salvar la nit.
Estoy buscando un lugar para dormir. Dormir muy duro, de verdad. Han dicho que cuando hay plaza, ellos me llamaré.
Ya sé que tardarán 8 o 9 días en llamarme, pero por lo menos, porque el frío es insoportable.
Segons dades que acaba de facilitar l'Ajuntament de Barcelona, els serveis socials han contactat amb 123 persones, però només 43 han anat a dormir als llocs habilitats de manera excepcional, molt per sota de les 200 places disponibles a diversos equipaments. Per què això no hi vol anar? Costa de creure amb aquestes temperatures, o és que no se n'informa prou bé. I a Badalona la situació es repeteix. Només 3 persones han dormit aquesta nit al pavelló municipal habilitat per l'Ajuntament, que ara estan estudiant si mantenen obert uns dies. Això mentre s'espera el resultat de l'autòpsia de l'home sense llar que va morir ahir a l'entrada d'un pàrquing on s'havia instal·lat feia un parell de setmanes. Segons l'alcalde Xavier García Albiol, se l'havia ofert ajuda, però l'havia rebutjada.
Catalunya al dia.
Provarem de treure'n l'entrellat, de saber què passarà aquesta nit amb aquestes places extres per evitar que hi hagi gent que amb aquestes temperatures gèlides hagi de dormir al carrer. I, a més, Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
Al Baix Ebre, el parc eòlic passarà de tenir 25 molins a només 3, però seran més grans i permetran generar més energia.
La previsió és que l'any que ve es puguin retirar les instal·lacions antigues i s'hi posin els molins nous. L'alcalde de Tortosa justifica el canvi.
Este parc, actualment, al ser tan antic, està totalment desfasat des del punt de vista tecnològic, per la qual cosa és necessari actuar, modernitzar-lo.
I a Figueres pensen quins nous usos donar a la casa natal de Salvador Dalí.
S'aprofitarà la tercera planta per fer-hi activitats, per exemple aquesta, que avançava la regidora de Cultura de Figueres.
Hi haurà una menjada de garotes, ja us ho avanço. Volem que la casa natal doncs, sigui un espai, a més, on hi passin coses, si és el que estem treballant.
I mirem també cap a les carreteres, cap al transport públic. Hi ha incidències destacables a aquesta hora. Equip viari, Mariluz García.
Bon dia. Doncs 2 accidents que provoquen retencions a l'AP7 entre Campmany i Agullana, a l'Alt Empordà, en direcció França, perquè hi ha un sol carril obert a la circulació, a la B30, al lateral de l'AP7, a Sant Cugat del Vallès, en sentit a sud, i continuen els problemes tot el matí a la Ronda Litoral, amb uns 3 quilòmetres de cua entre Sant Adrià i el Nus de la Trinitat, on retiren un camió que ha cremat a primera hora del matí.
I pel que fa al temps, Francesc Maurí, en tenim per gaire més d'aquest fred tan rigorós?
Doncs bona tarda, només avui, perquè demà puja i fort la temperatura. Si Barcelona, per exemple, ha tingut 2,5 positius de mínima al centre de la ciutat, demà es preveu una mínima de 7 positius. Per tant, estem parlant d'una pujada de 5 graus. I si avui la màxima serà dels 10-11, demà serà de 15. Ja tindrem valors de 16-17, per exemple, a la Costa Daurada, Costa de l'Ebre, i atenció també al centre i a l'oest de Catalunya, amb valors molt baixos la nit passada, igual que el Pirineu, valors de 5 a 10 sota 0 en alguns casos, i de cara a la propera nit ja no baixaran del 0, 2 sota 0, 3 sota 0 en alguns casos, i les màximes de demà entre 10 i 13 positius. Per tant, abrigar-se i molt avui, i demà abrigar-se, però d'una manera més, podríem dir, habitual.
Bé, doncs, aquesta és la previsió científica, però sentirem també una previsió meteorològica feta no a partir de llegir mapes, sinó de llegir les capes d'una ceba.
Sí, un veterà aficionat a la meteorologia de la Garrotxa ens explicarà com ho fa.
Vaig provar 4 cebes, 2 la part nord i 2 la part sud. I llavors la que surt més aigua és la que apunto.
Es diu Josep Grabolosa i defensa que el camp tota la vida s'ha previst el temps així, que la seva mana. I els esports avui, qui mana és la Montse Raya. Montse, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs
explicarem quan faltin 6 minuts per les dues.
Doncs mira, parlarem del sorteig que comença ara, sorteig de vuitens de final de la Copa del Rei masculina de futbol. Hi ha 5 equips de segona divisió com a possibles rivals del Barça, Depor, Racing, Abacete, Burgos i Lleonesa. Al vespre a les 8, Barça Athletic Club, semifinal de la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita i amb transmissió a Catalunya Ràdio. A les Terres de Lleida, el Dakar està en marxa per Isidre Esteve, avui etapa marató per al pilot d'Oliana. A més, a les 8, penya Cadí la seu a la Lliga Femenina de Bàsquet. L'Uni Girona juga avui l'últim partit de la primera volta d'aquesta Lliga de Bàsquet Femenina a la pista del Guernica. L'objectiu de les gironines és acabar la primera volta com a primeres classificades. I a Tarragona, els jugadors del Nàstic volen recuperar-se després de dues últimes derrotes amb una victòria diumenge al nou estadi contra el Terol.
Som al Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sotsedició, l'Elisenda Sort a la producció, en Dani Jiménez al control tècnic i Manel Gil al control central. Són la una i pràcticament 6 minuts. Comencem. Catalunya al dia. Catalunya registra la nit més gèlida dels últims 3 anys. La Creu Roja ha atès prop de 200 persones en una vintena de municipis per l'onada de fred. Totes aquestes intervencions s'han fet en coordinació amb les administracions locals, amb els ajuntaments, bàsicament. A Barcelona, 43 persones han passat la nit a les places extres que ha ofert l'Ajuntament per fer front a aquesta operació fred. Són moltes menys, però, de les que s'havien previst inicialment. Anem a ampliar-ho, doncs, a cap a Barcelona. Montse Poblet, bon dia.
Bon dia. A primera hora del matí hem estat a l'alberca tocada a l'Hospital de Sant Pau, on han dormit 38 homes a qui els va arribar a temps la informació que s'obrien aquestes places. A les 9 del matí ja no hi quedava ningú i els tècnics de la Creu Roja empaquetaven la roba bruta i netejaven amb la idea de no reobrir aquesta nit. Ahir a la tarda els equips de carrer van contactar amb 123 sense sostre, però molts, com el Musa, no els va arribar la informació i han passat la nit al ras.
Muy fiel. Muy frío, de verdad. Solo un manta en el cartón es, y por eso si es, estoy buscando un lugar para dormir. Muy duro, de verdad.
El Musa l'hem trobat al centre d'acolliment d'emergències de l'Ajuntament de Barcelona, al Poble Nou, on durant tot el matí hi ha hagut un degoteig d'homes que després d'una nit gèlida del carrer han decidit que no poden més i que necessiten ajuda. Els agafen el telèfon i els diuen que ja els trucaran quan hi hagi lloc, però cap dels que hem entrevistat els han informat que aquesta nit es reobriran places extres pels que vulguin fugir del fred. De fet, fins fa poca estona l'Ajuntament ni tan sols ens ho confirmava nosaltres. L'Alejandro marxava fent càlculs de què pot fer per salvar-se del fred i de la gana.
Comer no lo sé, cómo lo voy a hacer, cenar no sé cómo lo voy a hacer. Tengo en el bolsillo 15 euros, que los tengo guardadísimos, porque con otros 15 he visto que hay un hostel que vale 30 euros. I si no, pues, ah, pues otra vez a la calle a dormir.
L'Ajuntament ens confirma que aquesta nit obrirà 100 places extres pels sense sostre que hi vulguin anar, la meitat de les que ha ofert aquesta nit.
I mentrestant a Badalona s'investiguen les causes de la mort d'un home sense llar ahir, Dia de Reis. L'alcalde Xavier García Albiol n'ha parlat per primer cop i ha assegurat que la víctima havia rebutjat el suport dels serveis socials municipals. Anem a Badalona ara. David Àngela.
Hola, bon dia. L'home sense llar que va morir ahir mentre dormia a l'accés a un pàrquing del carrer de Torres i Bages de Badalona hauria rebutjat l'ajut dels serveis socials municipals. Ho ha assegurat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, en declaracions a Antena 3.
És una persona, en este caso, es española, que estaba en una zona, en un barrio que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando de los desocupados, y que la información que me han hecho llegar esta mañana es que es una persona que los servicios sociales le habían ofrecido un plan de integración y que él no había dado respuesta positiva.
Mentrestant, aquest matí encara eren visibles les poques pertinences de l'home mentre l'autòpsia ha de determinar les causes de la seva mort. La Victòria és una veïna i usuària d'aquest pàrquing.
Hace como un par de semanas que dormía aquí en el rincón este. Entonces yo pasaba a veces por el coche y a veces estaba más para acá y yo digo, a veces pensaba a ver si lo pillo. Solo lo he visto dormir, ¿eh? Durante el día no lo he visto. No, lo veías aquí arrinconado, durmiendo, no.
Al terra, a l'accés a l'aparcament, aquest matí encara hi havia cartrons, una estora, una flassada, un sac de dormir i unes bosses de plàstic amb rosegons de pa. Alguns veïns hi han deixat un parell d'espelmes enceses en record de la víctima, que tenia una cinquantena d'anys. Segons fonts municipals, només 8 persones han dormit aquesta nit, la tercera des que s'ha activat l'operatiu fred al pavelló municipal de la Colina, habilitat per l'Ajuntament de Badalona. Davant l'episodi de baixes temperatures, la mínima no ha arribat al grau. El consistori està contemplant la possibilitat de mantenir uns dies més aquest dispositiu i recorda que al pavelló hi ha llits i que s'hi ofereix sopar i esmorzar.
Cinc minuts, haurem arribat a un quart de dues del migdia. Anem a saber com s'ha viscut aquest episodi de fred intens, sobretot pel que fa a la gent que viu al carrer a la resta de capitals catalanes. A Lleida, el centre de dia Arrel Sant Ignasi, que acull persones sense sostre, està saturat aquests dies amb un important augment d'usuaris arran de les baixes temperatures que s'hi registren. És una entitat ubicada al centre històric que només pot atendre una tercera part de la demanda perquè no té més espai. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
Perquè de quines xifres d'usuaris estem parlant, en aquest cas?
Doncs el centre només pot acollir una quarantena de persones que, a diferència d'altres dies de l'hivern, ara s'hi queden més hores i, per tant, s'aturen el servei, que ha quedat desbordat. Tot plegat davant de temperatures que durant el dia freguen els 0 graus, com ara, que estem pràcticament només a 1 o 2 positius. Sentim Sandra Domènech, d'Arrels i Lleida.
Quan les temperatures no són tan extremes, doncs la majoria d'usuaris, molts usuaris, fan un servei puntual. Venen, demanen un cafè, estan una estoneta i després marxen. Però aquests dies, que ha fet tant de fred, sí que hem notat que es quedaven durant tot el matí o durant tot el temps que estava el servei obert. Perquè, clar, el carrer doncs fa molt de fred.
Per la seva banda, l'Ajuntament ja fa anys que durant els mesos d'hivern disposa del Pla Iglú, que en dies amb temperatures gèlides augmenta puntualment els usuaris en una desena de persones fins a una setantena en total. Al camp, els pagesos asseguren que les baixes temperatures actuals són més beneficioses que perjudicials perquè afavoreixen el descans dels arbres i el fred intens és útil per combatre plagues. Només en algunes explotacions de ramaderia extensiva, per exemple, han hagut de controlar abeuradors per al bestiar que s'han congelat.
Clar, tot sempre té la seva part positiva per a alguns sectors. Gràcies, Pere Joan, bon dia.
Bon dia.
I a Girona, el pla fred està activat des de l'1 de desembre, però la xifra inicial de places per acollir persones que dormen al carrer s'ha reforçat aquests últims dies a causa de la previsió de baixes temperatures. Clara Jordan.
Sí, han posat 25 llits més, 20 al centre d'acollida La Sopa i 5 més a la seu temporal que cada hivern s'habilita a l'antiga seu de la UNED, al barri vell de Girona. S'afegeixen els 113 llits que ja es van posar en marxa a principis de desembre. Pel que fa a l'espai de la UNED, està obert de 8:15 del vespre fins a les 8 del matí. Les persones hi han d'arribar derivades de La Sopa, tot i que en cas que siguin dones, tinguin més de 70 anys o alguna discapacitat, no cal valoració prèvia. Segons la Creu Roja i l'entitat Som Sostre, viuen al carrer Girona actualment més de 600 persones, el doble de fa un any. El pla fred s'allargarà a la ciutat fins al 30 d'abril.
I a la ciutat de Tarragona, l'Ajuntament ha atès una vintena de persones sense sostre per aquesta onada de fred.
Catalunya al dia.
Doncs, malgrat el fred, els desnonaments no s'aturen. Aquest matí, els Mossos d'Esquadra han executat el desallotjament de 7 famílies d'un edifici del Raval, a Barcelona. Tenien el contracte de lloguer en vigor, però la jutge l'ordena perquè la propietat ha de fer obres per riscos a l'estructura d'aquest edifici. Els llogaters asseguren que estan patint assetjament immobiliari. Barcelona, Quim Codines, bon dia.
Bon dia, doncs sí, des de primera hora del matí, una cinquantena de persones s'ha concentrat en el bloc afectat al carrer del Tigre, aquí al barri del Raval, per intentar fer front a aquest desallotjament on tots els afectats tenen el contracte de lloguer vigent. El propietari de l'edifici ho justifica amb el presumpte risc estructural de l'edifici i els veïns asseguren que ara no tenen cap alternativa d'allotjament viable. Sentim a Mireia Crespo, veïna del bloc.
No hi ha alternatives. Sí, et pressionen perquè tu t'ho busquis, et busquis alguna cosa i a últimes, perquè no dormis al carrer, perquè seria vergonyós que famílies amb nens acabin dormint al carrer, et diuen que et buscaran una pensió situació de mala mort, en paraules textuals, amb falta d'higiene, i que et diuen, veient el teu perfil, no crec que ho aguantis.
El Sindicat de l'Habitatge ha donat suport a les famílies desnonades i s'ha concentrat davant del bloc. Perquè quins són els seus arguments?
Doncs el Sindicat de l'Habitatge de Ciutat Vella assegura que la justificació del propietari per tirar endavant amb el desallotjament i les obres es desmenteixen amb dos informes dels bombers que indiquen que l'edifici està en mal estat, però que s'hi pot viure. D'altra banda, la sentència dels fets dicta que els veïns tindran una suspensió del contracte fins que les obres estiguin acabades. Els veïns asseguren que el propietari del bloc els ha comunicat informalment que vol disposar de la seva propietat i que farà el possible per no haver-los de tornar a admetre.
Gràcies, Quim. Som a punt d'arribar a un quart de dues. Els Mossos d'Esquadra investiguen l'assalt d'aquesta víctima aquesta matinada una família de Colomers, això és el Baix Empordà. Això passant mentre dormien a casa seva. Els han lligat i els han exigit diners, el pare de la família concretament, amenaçant-los amb un arma de foc. Clara Jordan, què en sabem de moment?
Doncs mira, sabem que l'assalt ha passat a quarts de cinc de la matinada i tal com ha avançat la periodista Ana Ponsí, han confirmat els Mossos d'Esquadra que eren almenys cinc encaputxats que han entrat a la casa on en aquell moment dormien una parella i el seu fill menor d'edat. Han agafat els adults, els han lligat i el pare de família li han exigit 30.000 euros. L'home els ha dit que no tenia els diners, han regirat la casa i s'han acabat enduent alguns euros, joies i objectes de valor. Els assaltants han marxat cap a les 8 del matí, que ha sigut quan la família ha avisat la policia. Ningú ha resultat ferit. La víctima té una rostisseria a Torroella de Montgrí i se sospita que els delinqüents pensaven que tindria la recaptació a casa. Per això també s'investiga si alguna persona hauria facilitat informació als sospitosos per poder accedir a l'habitatge.
I la policia ha desmantellat una nau de grans dimensions dedicada al cultiu de marihuana a Santa Eugènia de Berga, Osona. S'han trobat gairebé 1.400 plantes i s'ha detingut el responsable de la plantació. L'operació l'ha liderada la Policia Nacional amb l'ajuda de la Guàrdia Urbana de Vic. Corresponsal a Osona, Nati Adell.
Hola, què tal? Bon dia.
Què més en saps d'aquest operatiu, Nati?
Mireu, el detingut se l'acusa d'un delicte contra la salut pública i també de defraudar fluid elèctric, perquè a la nau on es cultivava aquesta marihuana s'havia manipulat el comptador per agafar llum de la xarxa. L'operació es va dur a terme a mitjans de desembre, però no s'ha sabut fins avui. Les investigacions van començar a principis de novembre, quan informacions anònimes els van posar sobre la pista. La Guàrdia Urbana de Vic ja ha tingut un paper clau, diu la policia Nacional. La persona que s'ocupava de custodiar i mantenir aquesta plantació va intentar fugir quan va arribar la policia a la nau industrial amagant-se al conducte de ventilació, però la policia el va acabar enxampant. La marihuana comissada pesava més de 271 quilos, ha explicat la policia a través d'un comunicat. Es va intervenir un cotxe i una gran quantitat de material per al cultiu, com ara ventiladors, aires condicionats, extractors, llums, filtres i bombones de CO2.
Mireu, i avui us parlem en positiu de la justícia, cosa que no sempre passa, i és que aquest matí a l'Audiència de Barcelona s'han pogut constatar els avenços de temps i de diners que suposa la nova llei d'eficiència judicial. N'hem parlat aquí també alguna vegada. És una llei que obliga a les parts a fer una vista de conformitat prèvia abans de celebrar el judici. Doncs bé, dos judicis amb jurat popular pautats durant 7 dies, que havien de començar justament avui, no es faran, finalment no s'hauran de fer, perquè ja s'ha acordat amb els processats la pena que se'ls imposa. Barcelona, Maria Núria Rebelle, bon dia.
Hola, bon dia.
Els dos processats se'ls condemna per assassinat amb l'agreujant de gènere, no?
Exacte. En un dels casos és una dona que va matar més d'un centenar de ganivetades la seva parella després de lligar-li les mans al darrere i immobilitzar-lo. El crim va passar el 2023 al domicili familiar a Sant Adrià de Besòs. La dona inicialment s'enfrontava a 25 anys de presó, però se li ha rebaixat a 20 perquè s'ha tingut en compte que ha confessat els fets. També haurà d'estar 5 anys amb la mesura de llibertat vigilada un cop surti de la presó. Està internada des de fa 2 anys. L'altre cas és el d'un home que ha admès que havia matat la seva dona clavant-li un ganivet de cuina 8 vegades al domicili familiar a Barcelona. L'home no només ha reconegut l'assassinat, sinó que s'ha vingut al càstig inicial de 25 anys de presó. El van detenir el mateix dia del crim, l'agost del 23, al domicili familiar. La gelosia i el sentit de possessió van ser el mòbil de l'assassinat.
Però, Maria Núria, hi dèiem que tot això suposa un estalvi de temps i de diners perquè aquests judicis finalment no es faran. Però no sé si podrem quantificar-ho d'alguna manera. Ho podem quantificar, això?
És difícil, però fonts judicials han explicat a 3Cat Info que un judici amb jurat popular d'una setmana té un cost d'uns 5.000 euros, ja que s'ha de constituir el jurat i mantenir-lo fins a la lectura del veredicte, cosa que no passarà en aquests dos casos, que podrien representar, doncs, un estalvi en total de 10.000 euros, a més de guanyar dies per avançar altres judicis que estaven pautats més tard.
Catalunya al dia.
Poc més de 10 minuts i 2:15. Dues persones han mort en dos incendis en habitatges aquesta nit, un a l'Hospitalet de Llobregat, al Barcelonès, i l'altre a Constantí, al Tarragonès. En el cas de l'Hospitalet, la víctima ha estat un home de 77 anys. El foc es va declarar pocs minuts abans de les 10 del vespre en un 5è pis d'un edifici de 7 plantes. Miquel Jarque, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
A veure, tu has estat al lloc de l'incendi. Ha quedat gaire afectat l'edifici?
Doncs els arquitectes municipals han fet la valoració de l'edifici i hi ha 3 pisos on els veïns realment no hi podran entrar ara per ara. Pel que fa als ferits, 8 persones van ser ateses pel sistema d'emergències mèdiques a Malta, al mateix lloc, i una traslladada a l'Hospital de Bellvitge, lleu, també s'ha ofert assistència psicològica a tots els afectats.
A veure, tu has pogut parlar amb alguns dels testimonis d'aquest incendi. Què t'han explicat?
Doncs mira, he parlat amb en José Luis, és veí del pis de sobre. Ha explicat a aquesta emissora que ell i la seva dona van haver d'escapar pels terrats.
Estábamos en casa y vimos que olía humo y algunas voces que escuchábamos en la escalera y encontramos que al abrir la puerta estaba todo lleno de humo ya, entonces no pudimos salir por la escalera. Y entonces a mi mujer, que ya estaba en la cama, le dije, vístete y vámonos. Y saltamos al terrado de la vecina, que también ya se había marchado al terrado del otro bloque.
En José Luis ha passat la nit a casa d'un familiar. L'Ajuntament de l'Hospitalet s'ha fet càrrec del reallotjament de 3 famílies afectades. Quan van arribar els bombers, al lloc dels fets, al barri de Santa Eulàlia, el foc estava totalment desenvolupat, amb molta flama, molt de fum, que ha deixat ennegrida la façana. 14 efectius dels bombers, amb 2 vehicles, van extingir aquest foc en pocs minuts.
Gràcies, Miquel, bon dia.
Bon dia.
I de l'altre incendi mortal d'aquesta matinada, a Constantí, al Tarragonès, què en sabem? Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs mira, fins ara sabem que el foc ha començat a 1:45 de la matinada, segons informen els bombers de la Generalitat, i que hi han enviat una desena d'unitats per apagar les flames en un bloc de 3 plantes del carrer Horts, el conegut com el barri de les 600 vivendes de Constantí. Quan han entrat a l'habitatge on s'ha originat el foc, han localitzat la víctima mortal. Es tracta d'un home de 54 anys. Els bombers han hagut de rescatar també amb l'autoescala mecànica diverses persones que s'havien refugiat en balcons i al terrat de l'àtic, perquè les flames s'han propagat per l'escala i per la façana. L'estructura de l'immoble, però, no ha quedat afectada. L'alcalde de Constantí, Òscar Sánchez, explicava aquest matí com agents de la policia local han col·laborat en les tasques des del primer moment.
Primer es van acudir va ser la nostra policia local i van intentar amb extintors apagar el foc, però no va ser possible i, malauradament, pues, no van poder apagar el foc, no, que ja estava molt avançat. I res, pues, aquesta notícia desgraciada, pues, que es desperta, no?, després del dia de Reis, amb aquesta trista notícia, que és la pèrdua d'un veí de Constantí.
A lloc s'hi han desplaçat també 7 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques que han atès 4 persones, 2 en estat lleu, que han estat evacuades a l'Hospital Joan 23, i 2 més que no han requerit trasllat. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per determinar l'origen de les flames, però tot apunta a una causa accidental, segons expliquen fonts consultades.
Són la 1:23, seguim endavant. Demà arrenca una nova edició de la Marató de Donants de Sang a les quatre capitals catalanes. L'objectiu és recollir 10.000 donacions fins al 17 de gener i tot això per recuperar les reserves de sang i plasma que han baixat un 20% durant aquestes vacances de Nadal. Ajuntament de Barcelona, Mònica Mas.
Bon dia, Estel. Doncs ara mateix hi ha reserves de sang per 5 o 6 dies, quan en circumstàncies òptimes n'hi ha d'haver per 7 o 8 dies. Anna Millán és la directora del Banc de Sang i de Teixits i explica quina és la situació.
Durant el desembre i també durant el mes d'agost són els mesos en què baixen les donacions perquè els canvis d'hàbits de la gent quan estem de vacances i l'estoc ens cau un 20% més o menys. A més, aquest any hem hagut de sumar l'epidèmia de la grip que ens ha fet que molta gent no pugui anar a donar sang, amb la qual cosa doncs, encara ens ha dificultat una mica més les reserves.
A 80 municipis de Catalunya es podrà donar sang i a més de 100 punts de donació. A banda dels habituals, també s'habiliten edificis tan emblemàtics a Barcelona, per exemple, com el recinte modernista de Sant Pau, on es donarà el tret de sortida, al Palau de la Música o al Caixa Fòrum. El punt àlgid de la campanya serà el dia 10, quan s'il·luminaran de vermell diversos edificis emblemàtics de les quatre capitals catalanes i amb una novetat que aquest any explica l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
Volem posar 53 fonts de la ciutat al servei de la campanya de recollida de sang, il·luminant-les de color vermell. Aquestes 53 fonts de la ciutat estan als 10 districtes de la ciutat, des de les més cèntriques, a la plaça Catalunya o al Passeig de Gràcia, fins a la Gran Via, fins a la Trinitat, a la Verneda.
El Banc de Sang i de Teixits demana nous donants de menys de 45 anys per fer el relleu generacional. Es calcula que aquest any caldran unes 230.000 donacions de sang per cobrir les necessitats de les persones que estan ingressades en centres de salut.
Gràcies, Mònica. Això a partir de demà i també a partir de demà la mascareta deixa de ser obligatòria als centres sanitaris i sociosanitaris i a les residències de Catalunya. Això ho acaba d'anunciar la consellera portaveu Sílvia Paneque. La decisió l'ha presa el Departament de Salut després de comprovar una millor de la situació epidemiològica. Tot i això, la recomanació continua sent fer-la servir en casos concrets.
Volem insistir en que, malgrat que no és obligatòria davant les dades a l'ús de la mascareta, sí que continuem recomanant el seu ús en aquelles persones que presentin símptomes i que estiguin dins d'àmbit sanitari, sociosanitari, especialment quan tenen contacte amb persones vulnerables.
Endavant de la Generalitat per arribar a cogestionar l'aeroport de Barcelona. El govern ha aprovat amb un acord amb Esquerra Republicana crear l'Autoritat Aeroportuària de Catalunya. Serà un ens que, amb les competències que recull l'Estatut, treballarà per planificar el sistema aeroportuari català i propiciar que la Generalitat participi en la gestió de l'aeroport del Prat. Joan García, bon dia.
Bon dia. Es tracta d'avançar cap a una governança integral de tots els aeroports que hi ha a Catalunya, tant els que gestiona directament la Generalitat com els que són d'interès general i que, per tant, gestiona AENA. Tot plegat per millorar-ne la planificació, la connectivitat, l'impacte econòmic i la cohesió territorial. Ho ha descrit la portaveu del govern i consellera de Territori, Sílvia Paneque.
Una agència que ens ha de permetre tenir aquest model aeroportuari de país ben integrat en el territori i amb veu pròpia des de Catalunya amb diàleg amb els diferents organismes, com pot ser AENA o amb les entitats de la Unió Europea i que ens ajuda a donar un valor conjunt a tot el sistema aeroportuari a Catalunya i no fragmentat com teníem fins ara.
Aquesta nova autoritat tindrà un comitè tècnic d'aquí un mes i un cop feta la modificació legislativa estarà operativa d'aquí a un any.
Això pel que fa a l'aeroport, però en l'àmbit ferroviari, la nova operadora fruit del traspàs de Rodalies arribarà ja la setmana que ve.
El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha avançat en una entrevista a TV3 la constitució imminent de Rodalies de Catalunya.
Que és qüestió de dies, sinó gairebé de setmanes, que puguem tancar la constitució de la nova societat. Gairebé li diré que la setmana que ve hauríem d'estar en condicions de poder tancar la creació de la nova societat.
Una vegada constituïda, l'empresa començarà a fer una feina interna. Encara no circularà cap tren propi.
I ara us parlem del Parc Eòlic del Baix Ebre. És un dels primers que hi va haver al país i ara es transforma i redueix dràsticament la xifra de molins de vent, però, curiosament, augmentarà la seva potència. Es passarà de 25 molins a només 3, en un cost que tindrà aquest projecte de 3 milions d'euros. En té més detalls des de Tortosa, en Jordi Barranca. Jordi, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
És una revolució important que reduirà l'impacte visual d'unes instal·lacions que ja fa una colla d'anys que generen energia neta.
El nou projecte coincideix amb el 30è aniversari del parc eòlic. Fins ara, els 25 aerogeneradors generaven 3,9 gigawatts d'energia. Amb els 3 molins que hi haurà a partir d'ara, se'n produiran gairebé 14. El parc el gestiona PVSA, la societat que forma l'energètica, l'Ajuntament de Tortosa i Cidis. Kilian Frank és el responsable de manteniment de la companyia.
Tenen aerogeneradors de pales de pas fixe i generadors síncrons, on el seu rendiment ja queda desfasat de lo que és el que es porta al mercat avui en dia. El que es proposa és desmantellar tots aquests 25 aerogeneradors i instal·lar només 3 aerogeneradors de nova generació, on tenen molt millor aprofitament eòlic, de recursos de vent, i també tenen molt més rendiment energètic.
Els nous models tindran una alçada total d'uns 100 metres i les pales dibuixaran un cercle 12 vegades més gran que el dels molins actuals. L'actualització del parc era necessària, en paraules de l'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan.
Este parc, actualment, al ser tan antic, està totalment desfasat des del punt de vista tecnològic, per la qual cosa és necessari actuar, modernitzar-lo i garantir d'esta forma l'aposta per les energies renovables també a la nostra ciutat, al nostre territori.
La previsió és que el projecte s'allargui durant 2 anys i mig. El 2026 es farà tot el tràmit administratiu i el 2027 es treballarà en la retirada i instal·lació dels nous molins.
I el govern tindrà una proposta per millorar el trajecte en autobús entre Berga i Barcelona aquest principi d'any, segons ha pogut saber aquesta emissora. És la signatura pendent de les millores que la Generalitat fa a la xarxa de busos interurbans. És un corredor sense tren i on els autobusos estan saturats, Joan.
Sí, i els usuaris habituals del Berguedà fa temps que denuncien una oferta insuficient per ser capital de comarca. La directora general de Transport, Susi López, ha explicat a 3Cat Info que aviat millorarà el servei en aquest eix.
Una de les que tenim en espera, de les que primer voldríem fer, seria la de Berga, Berga-Barcelona. Aquí tenim més un corredor que no és un corredor ferroviari i que ens cal tenir més servei, és un servei entre Berga, Sallent i Barcelona. Ja tenim problemes d'ocupació fa temps i, per tant, el que volem és aplicar aquí un increment de servei el més aviat possible.
Els usuaris, però, hi posen una condició. Reclamen que els trajectes entre Berga i Barcelona siguin directes.
No veiem viable que qualsevol de les propostes que ens puguin fer impliqui fer parada en algun dels pobles del Bages, sigui Sallent o sigui Navàs, perquè tot el que són els pobles mitjans del Bages tenen accés molt fàcil a la seva capital de comarca, que en aquest cas és Manresa. Tots els minuts que estem fent de parada, per nosaltres, és temps que perdem per les conciliacions.
És Cristina Arnau, una de les afectades. El Pla de Millores de la Generalitat a la xarxa d'autobusos interurbans ha fet un 88% de les actuacions previstes.
I s'han reprès les obres de prolongació de la línia 8 de Ferrocarrils de la Generalitat al carrer Muntaner de Barcelona. Són per fer una sortida d'emergència del túnel. S'havien interromput per una vaga del Servei d'Arqueologia i des d'avui s'han tornat a ocupar les voreres entre els carrers La Forja i Marià Cubí, que es van alliberar per Nadal. El tall de trànsit en aquest punt encara durarà un any. L'L8 és la que d'unir l'estació de Plaça Espanya, on s'acaba la línia Llobregat-Anoia, amb la de Gràcia, que és la línia del Vallès. I encara un últim apunt relacionat amb la mobilitat, amb els cotxes concretament. El pàrquing de Baqueira 1500, una de les principals portes d'entrada a l'estació d'esquí, serà privatitzat. En aquest aparcament, fins ara gratuït i amb una capacitat per uns 700 vehicles, i pernocten des de fa anys temporers amb autocaravanes. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes. Bon dia. I què passarà, per tant, a partir d'ara amb aquest aparcament?
Bon dia, Estel. Doncs esta qüestió problemàtica es preveu que sigui gestionada d'una manera semblant a l'actual. Es mantindrà l'espai destinat a autocaravanes, però la pernoctació serà permesa amb les condicions que establirà la concessió. De moment, el que se sap és que qui vulgui aparcar no pagarà més de 30 cèntims l'hora. César Ruiz Canela és l'alcalde de Naut Aran.
Fins final, hem firmat un conveni que aconsell que hem la propietat del 50%. M'ho cedits a nosaltres i l'Ajuntament perquè puguem nosaltres aquí era licitació, entre que aquesta explotació de parcatge 1.500 pendent 50 anys, que és que hi ha empresa privada.
A canvi d'esta concessió, a 50 anys, l'empresa s'ha de comprometre a fer una remodelació d'aquest espai amb una inversió estimada d'1,7 milions d'euros.
Com ahir, Gondrona, mete il·luminat, mete carregadors elèctrics, mete places de minusvàlids, o sigui, ha de sentar aquest parcatge.
El pàrquing de Baqueira 1.500 té una capacitat per a uns 600 turismes, una cinquantena d'autocaravanes i 18 autocars.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
I una mica més tard del que és habitual, perquè ara ja són 2:45 de dues. Saludem en Marc Vidal. Marc, benvingut.
Què tal? Bon dia.
I bon any.
Bon any, sí, i porto moltes notícies pel...
Ja m'ho imagino, que portes aquí
endavant.
Un pot acumulat.
Ves-me preguntant, va.
Va, les més vistes, al portal i al web de 3Cat Info, per
doncs
on
mira,
passen?
Doncs mira, una hora al dia per anar i tornar de la feina, una jornada laboral encoberta, segons els sindicats. En 5 anys han pujat 10 minuts, una mica el temps que et dediques a desplaçar-te fins a la feina.
Ah, o sigui...
Ara mateix estem sobre els 200... les 220 hores l'any per treballador.
Ostres!
Sí, sí, és sí, un tema de...
Pensar que em vas a dir que reduïa amb aquest temps per la millora del transport públic i perquè tot era
clar,
més ràpid.
L'habitatge, per exemple, no? Cada cop és més car,
clar,
més,
no
més lluny de Barcelona, per tant, és un exemple, però per tant, això, els treballadors doncs han d'acumular més temps per arribar fins a la feina, no? Per tant, és un fenomen que va a l'alça. Cada dia treballem més lluny per entendre'ns d'on vivim.
I certifico que bona part d'aquests trajectes s'aprofiten a vegades per treballar.
Sabia que et afectava d'alguna manera, per això.
A mi hi ha molta
gent. Sabia que t'interessaria.
Va, alguna recomanació? Què podem trobar avui al 3Cat Info? La mar és
l'abric. Doncs mira, la història de la Raida M és la primera artista catalana que està creada per intel·ligència artificial. Sona tal qual.
A veure, sentim-la. La neu, la claror d'un dia de... És dubtós, un accent
sí,
dubtós.
Sí, és un accent de Lleida. L'ha creat un informàtic de Belianes.
Home, sí, de Lleida.
Parla una mica de Lleida, ah, sí, jo crec
no,
que
no,
sí.
Doncs...
L'ha creat a partir d'un avatar de la seva mare, que té 82 anys. Ella és una, diguem, a partir de les imatges de la seva mare quan era jove, doncs ha creat aquesta artista catalana per intel·ligència artificial. A més, diguem que canta poemes que ha creat el propi autor d'aquest any, no?, d'aquest avatar, i que fa servir imatges i rimes de domini públic. Per tant, és la intel·ligència artificial posada, doncs, això, per primer cop, amb una cantautora catalana.
Raida, eh?
Raida, M, es diu, sí, la podeu buscar, té... 40.000 seguidors a YouTube, per exemple.
Doncs bé. Què més? Fa un any, per
doncs mira,
exemple, de què parlàvem?
Fa un any.
Home, això és Pirates del Carib.
Sí, és Pirates del Carib, però, i això és Star Wars, ara sentiràs, però amb una qualitat molt dubtosa,
ara,
que és la que va aixecar polèmica, no?, en
recordo,
els concerts al Teatre del Liceu. Els feia una productora privada, realment no donava la qualitat. Els músics entrevistats al matí de Catalunya Ràdio havia lamentat que molts d'ells, per exemple, no havien tingut temps d'assajar les partitures. I aquest any, què ha passat? Doncs que el Liceu ha organitzat el seu propi concert, ja no hi ha productora privada, evidentment va tenir tota una altra qualitat, i des d'ara ho farà, doncs, això, In Company, no? El Liceu farà el seu propi concert de cap d'any i no ho deixarà en mans privades.
Ni amb intel·ligència artificial, tampoc.
No, en aquest cas no.
Gràcies, molt bé, Marc. Va,
vinga, molt
fins
bé.
Demà. Adéu-siau, gràcies.
Bon dia, adéu.
Catalunya al dia.
La 1:36. Són la 1:36, no són les 0700 que sortien aquell despertador maleït que sonava cada dia unes quantes vegades. Després d'aquests dies de fred i de neu, la mirada està posada ara en el temps que tindrem no només les pròximes setmanes, sinó durant tot l'any. Serà un 2026 amb gaire pluja. Haurem d'estar alerta per temporals intensos. O bé la sequera tornarà a buidar els embassaments. Als Estats Units, per la Candelera, per saber si farà gaire fred més, esperen veure quina reacció té la marmota Phil. Però aquí, a Catalunya, qui té resposta a aquestes preguntes és un veterà aficionat a la meteorologia de la Garrotxa. Ell és en Josep Grabulosa. Amb ell hi han parlat, hi ha parlat en Fèlix Martín. Fèlix, bon dia.
Què tal? Bon dia.
En Josep té resposta a aquestes qüestions a través d'un sistema tradicional ben peculiar, amb una llarga tradició als pobles d'interior, però que en principi no té cap base científica. I és la prova de la ceba. I la prova de la ceba, què explica?
Doncs explica que de sequera res de res, que aquest 2026 serà un any amb un volum de pluja normal, al voltant d'uns 1.000 litres per metre quadrat, i que quan més plourà serà entre març, abril i maig. Josep Grabolosa, conegut com en Pauet de Santa Pau, ho ha detallat per al Catalunya al Dia.
Doncs aquest mes de gener tindrem uns 80 litres de pluja, el febrer no plourà tant, uns 50, llavors tindrem pluja que és el març, abril i maig, i llavors de Sant Joan tindrem un estiu més sec, però llavors l'octubre i el novembre tenim molta pluja també, molta, uns 150 litres per mes. Han de sortir 1.000 litres, 1.050, per voltant 9.000 litres.
I com arriba aquesta conclusió, en Josep? Com es fa aquesta prova de la ceba?
Doncs per començar, els pagesos de la zona li van portar 4 cebes escollides de llocs diferents. Les va tallar per la meitat i les va separar per capes. Hi va posar una cullerada petita de sal a cadascuna i les va deixar una nit a l'intempèrie. L'endemà en va llegir els resultats i cada capa correspon a un mes. Com més aigua ha deixat, més plourà.
La part vermella de la ceba, doncs, el deixo per l'estiu. I la part blanca de la ceba començo per l'hivern. Una cullereta de sal a cada una, a fora, i està controlada. I l'endemà de matí ja saps el temps. Si la ceba, la sal està seca, i poso 30 litres. Si la sal està humida, 50. Si hi ha una mica d'aigua, 100. Si hi ha una mica més d'aigua, 150. I si està plena, 200. No passo de 200, com està plena a tope.
Aquests són els seus càlculs. Ell és conscient que hi ha gent que se'n riu, però el seu argument és irrefutable. La predicció, diu, funciona, i els agricultors ho seguien fil per randa.
I antes, la prova de la meva era el que mandava pagès. Deien, ostres, la primavera s'ha pujat el residu sec, doncs hem de fer els fesols, els farem al camp de baix, el blat de mor al camp de dalt, el blat a l'altre camp d'allà, perquè aquests mesos s'ha pujat i aquí d'això, el que deia la seva, mandava al camp.
I recorda, va clavar la predicció l'últim any, el 2025. Només una mica, li va desquadrar pel temporal de Nadal.
L'any passat, la prova de la ceba que vaig fer, havien de caure 1.200 litres, doncs, per dir que els pantanos que allà seran plens per Sant Joan, hi haurà aigua perquè no n'hi havia, dir que a final d'any seran plens. I llavors, al final, faltava 5 dies per acabar l'any, me faltaven 80 litres perquè en tenia 1.000 i alguna cosa, que havia arribat a 1.200, dic, no arribarà pas, i ara resulta que me'n sobren 100. Va ploure més del compte, però va anar perfecte.
Les cebes estan exposades encara al bar del poble Santa Pau i són objecte d'atractiu turístic.
Bueno, aquí va tenir una expectació, perquè tenia poder 30 o 40 persones mirant l'expectació de la ceba, i vaig provar 4 cebes, dues la part nord i dues la part sud. I llavors la que surt més aigua és la que apunto, perquè les principals tan maques, que encara no he parlat amb el pagès, les maques no em van sortir aigua. En canvi, aquelles més petites, més de xonsis, aquestes que no han set regades mai perquè són d'allà del volcán de Roca Negra, que allà no els arreguen, doncs m'han sortit perfecte.
En Josep Paueta és mecànic, té 75 anys i, recollint la tradició de la comarca, fa la prova de la ceba des de 1985. Ell ja en diu la màgia de la ceba.
I avui és l'endemà d'un altre tipus de màgia, que és la dels Reis, i l'endemà de Reis, dia 7 de gener, és dia de rebaixes, també. Però molts aprofiten aquest dia per tornar o canviar regals que han deixat ses majestats i que no han acabat d'encertar.
He vingut a tornar unes sabates de la meva filla, un jersei del meu gendre, i ja està, i és esmirar-me jo un plomón.
Abans els descomptes d'hivern començaven oficialment a dia d'avui, però ara la campanya està molt desdibuixada perquè fa dies que, de fet, els aparadors ja hi veiem el cartell d'oferta o de rebaixes. En Miquel Muñoz s'ha anat a passejar per algunes botigues avui.
Les rebaixes són avui un objectiu secundari per als qui s'apropen als centres comercials, tot i que hi ha qui aprofita per acabar de firar-se.
Aprofitarem, sí, una miqueta, però vamos, ja hem gastat massa ja, però alguna cosa sí.
El meu cas és que volia un regal de Reis i hem canviat perquè no l'anava bé. I fes una volta i si veig alguna coseta que m'agrada sí que ho agafaré.
Farem un cop d'ull, però sí, la idea és això, canviar coses.
Tot i això, segons dades d'un comparador financer, la despesa mitjana a Catalunya aquests dies serà d'uns 105 euros per persona. Els comerciants creuen que és una oportunitat per aconseguir productes a bon preu, però reconeixen que l'interès pels descomptes és menys intens que anys enrere. Ho explica Gabriel Jané, president de Barcelona Oberta.
Les rebaixes s'han anat diluint a lo llarg de l'any amb diferents campanyes, començant per l'online, que constantment estan impactant amb descomptes i amb rebaixes, i ja no tenim aquella fita tan important que hi havia abans, que les rebaixes començaven per llei, en un dia determinat. Aquesta llei ja no existeix i això fa que hi hagi un efecte molt més diluït de l'inici de les rebaixes, tant les d'estiu com les d'hivern.
Aquestes rebaixes d'hivern generaran més de 26.000 llocs de treball a Catalunya, segons les previsions de l'empresa Randstad.
Aquest 2026 serà també un any d'efemèrides importants. D'una banda, Barcelona és la capital mundial de l'arquitectura aquest any. L'Ajuntament i la Fundació Mies van der Rohe van impulsar la candidatura i són les entitats encarregades de coordinar totes les activitats que, des del mes que ve, des del febrer fins al desembre, s'organitzaran a la ciutat per celebrar aquesta capitalitat. Entre aquestes activitats hi ha, per exemple, la il·luminació dels edificis declarats Patrimoni de la Humanitat per part de la UNESCO a Barcelona. Però no són les úniques activitats que s'organitzaran. Els col·legis d'arquitectes i d'arquitectes tècnics tenen diverses propostes. L'Anna Escura ha parlat amb ells.
El Col·legi d'Arquitectes organitzarà el Congrés Internacional que es farà a Barcelona del 28 de juny al 2 de juliol. A més, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, construiran una estructura que anomenen Volta al recinte de les Llars Mundet. Farà 12 per 24 metres i servirà de refugi climàtic i els equips que hi treballen estan recuperant la ceràmica com a font d'inspiració. Ens ho explica Sandra Verstraten, presidenta de la demarcació de Barcelona del COAC.
Ho farem amb un sistema constructiu que pot semblar molt tradicional, que és la Volta a la Catalana. Aquesta volta no només és una ombra, sinó que a la vegada busca treballar l'efecte canti, l'efecte, no, de la ceràmica, en poder baixar temperatura. Estem treballant que es baixaran 6 graus de temperatura tota aquesta volta.
I més cap a la tardor, el Col·legi d'Arquitectes Tècnics obrirà una casa rehabilitada al centre de la ciutat. Durant 2 o 3 mesos s'hi podrà seguir un recorregut que ens servirà per entendre la importància d'una bona rehabilitació i un bon manteniment. Celestí Ventura és el president del col·legi.
Quins són els possibles problemes que hi poden haver estructurals i quines són les solucions? Allà podrem veure les humitats típiques i com s'han de reparar, la importància de l'aïllament amb l'estalvi i amb el confort, però també parlem de salut, perquè la nostra salut té molt a veure amb l'hàbitat que nosaltres estem i passem la vida. Tot això ho aniràs descobrint, ho aniràs veient com una gran exposició, que serà l'edifici que et parlarà.
A l'octubre, a més, el CATEP inaugurarà la seva seu completament reformada i rehabilitada. La capitalitat de l'arquitectura arrencarà per Santa Eulàlia i s'acabarà per Santa Llúcia.
Catalunya al dia.
Els infants amb malalties cròniques dels dos principals hospitals de Tarragona i Reus comencen a participar en les estades gratuïtes que es fan al complex Dreams Village de Port Aventura. Manel Sastre, fins ara aquestes estades terapèutiques per les famílies es feien només per nens de centres pediàtrics de Barcelona i Madrid, però això ha canviat.
Exacte, i això ha canviat just la setmana abans que tanqui el parc. El Dreams Village de Port Aventura, acollit per primera vegada aquests 10 joves tractats als hospitals de Joan 23 de Tarragona i de Sant Joan de Reus, com el Marc Santiago, que té una cardiopatia.
L'experiència aquí al Dream Village ha sigut impressionant. Estem molt contents tots, cada dia ens ho passem millor i des del primer moment hem rebut unes sorpreses molt, molt impressionants que no esperàvem.
El projecte que està en marxa des del 2019 ha obert així les estades a pacients del territori. Les famílies s'han estat en un dels apartaments del resort gratuïtament, han pogut accedir també al parc sense haver de fer cua a les atraccions. Aida Torrents és la mare d'una de les pacients que hi han participat.
Estem disfrutant molt perquè aquí ens hem oblidat del dia a dia, que tenim la nostra situació peculiar, i tots els privilegis que el Dreams ens està proporcionant a nivell de PortAventura i d'estància aquí mateix al Village. Una experiència molt xula, la veritat.
I les responsables de pediatria dels hospitals, com la Mara Albújar, de l'Hospital Joan 23, creuen que aquest tipus d'estades aporten als pacients i als seus acompanyants un benefici emocional clar per recuperar-se i per reforçar també els vincles familiars.
I el poder estar durant uns dies en aquest entorn gaudint de PortAventura serveix per un benefici emocional que pensem que és molt, molt important per la seva recuperació física i també per la seva recuperació emocional.
El Dreams Village de PortAventura aspira a acollir fins a 450 famílies cada any i fins ara ja hi han passat més d'un miler de visitants.
I ara us parlem de la Casa Natal de Dalí, a Figueres, que consolida la seva oferta complementària als museus Dalí de l'Empordà i des de l'Ajuntament han confirmat que per primera vegada, a més de poder-la visitar, també serà un centre amb una àmplia programació cultural. Això va obrir portes fa 2 anys, aquesta Casa Natal, i ara estan planificant quins nous usos li donen. A Figueres hi ha la Núria Peraire. Núria, endavant.
La tercera planta del museu permet fer-hi diferents activitats i aquest 2026 s'aprofitarà. S'hi va fer un primer acte al desembre, que va ser una conferència del periodista Josep Playà sobre la il·luminació daliniana de la ciutat, i ara se n'han planificat més. La regidora de Cultura, Mariona Seguranyes, ens explica que la propera serà al febrer.
Hi haurà una menjada de garotes, ja us ho avanço, que ho farem en 2 dies diferents, amb una conferència sobre el documental aquest de menjar garotes, amb en Jordi Xifré i en Josep Playà. Volem que les Cases Natal, doncs, sigui un espai, a més, d'activitats culturals, eh? Un escenari més on hi passin coses, si és el que estem treballant.
En aquests 2 anys de la Casa Natal, on Salvador Dalí va passar els primers anys de vida, s'ha augmentat el patrimoni de la ciutat, ja que s'ha adquirit més mobiliari de la família Dalí.
Fer arribar el peix a casa dels consumidors directament des de la llotja. Aquest és el projecte que han impulsat els pescadors del Cap de Creus per potenciar el consum de peix local i de qualitat. De moment és només una prova pilot, el peix es reparteix a Roses i Figueres, però té la voluntat de créixer. I ara anem, doncs, a Roses. Laia Claret, d'on neix aquesta idea i com funciona?
Hola, bon dia. Doncs mira, la iniciativa es diu Glup Glup i l'han posat en marxa els pescadors de Roses, Cadaqués, al Port de la Selva i Llançà. Pesquen el peix i l'ultracongelen a la planta d'envasat Pescadors de Roses. L'inici de la idea ve de la pandèmia, com explica Pere Gota Negra, gerent de la planta.
Com va venir la pandèmia, nosaltres i ens vàrem trobar que molta gent, doncs, no volia venir a comprar la botiga o no podia, i ens demanàvem si s'hi podien portar peix a casa. I vam començar a fer aquesta, doncs, al vespre, de repartir amb 2 motos per Roses i una furgoneta peix a les cases particulars.
Preparen el peix així?
Primer el que fem és netejar-ho. Traguem tripa, traguem el cap i filetegem. Tant ho podem fer a filets com en rodelles. I un cop està tractat el peix, s'ultracongela. I se fica en bosses de 12 grams o 8.
I després reparteixen.
Tenim destinat per fer aquesta feina una persona a la zona de Figueres i una a la zona de Roses.
La comanda es pot fer a través de l'Instagram glupglup.delivery i allà també hi ha un número de telèfon. La intenció és arribar a tenir unes 300 comandes al mes i esperen arribar-hi ara, després de festes. Una iniciativa que es fa amb aquesta voluntat que especifica Gota Negra.
De dimarts a divendres ho porten a casa. Més fàcil no es pot fer. Tot això s'ha fet per intentar ajudar a la pesquera local catalana de la zona d'aquí dalt, que això és extrapolable en altres zones de Catalunya o d'Espanya, inclús, no? Perquè la situació de la pesca és molt complicada, ens estan invaint molt, molt de peix foraster a uns preus més baixos i fa que la gent d'aquí a les subhastes o per acabar el peix, doncs moltes vegades no, és molt complicat.
Doncs va, seguim. Els restaurants de cuina creativa proliferen per tot el país, també en ciutats que tenen una gran tradició culinària de factura clàssica i de factura de bon peix, com aquests restaurants que ara us parlarem. Els últims mesos han obert a Palamós 2 establiments innovadors que amplien l'oferta gastronòmica d'aquest bastió de la cuina marinera. Són la Cor del Mos i l'Esmor. Òscar Callau, bon dia.
Bon dia.
Esmor, Esmer, com ho hem de dir això?
Esmor, no és una marca, no és un producte d'Ikea, eh?
No, és que ho sembla, eh?
Ho sembla, veritat.
No és una cadira, eh?
Significa senzillament mantega en suec.
Molt bé. I què tenen en comú la cor del mos i l'esmor?
Doncs, a banda que estan a Palamós, són establiments de cuina d'autor, petits, situats en edificis antics del centre de la vila, fan cuina de base catalana i productes locals, i tots dos els porten parelles de cuiners. L'Helena Termes i el Jeffrey Ruiz, de la cor del mos, van guanyar al novembre el concurs al millor cuiner del Gastronòmic Fòrum de Barcelona, per la seva tasca de recuperació de receptes medievals i també de plats de les àvies locals. A Palamós van poder tastar plats com anques de granota amb salsa de fricandó, coca de recapte amb pebrot recuit i seitons, o el seu famós sandvitx d'orella de porc farcit d'un tàrtar de gambes vermelles.
El sàndwich que ens porta l'orella, mínim 24, 30 i algo hores, entre que la coem, que la tallem, la deshidratem, i després amb el tàrtar de la gamba que li fiquem els cítrics i el propi corall, doncs clar, al final és laboriós.
Sí, al final és posar en valor la feina que fem nosaltres i la feina que fa el productor. En aquest cas, la gamba amb en Carlos Figueres, o el brotanji de nori, o la sal de tafoni.
I pel que fa a l'esmor, Òscar?
Doncs mira, la Natàlia Bergunyós, que és empordanesa, i el Daniel Christian Lindgren, que és suec, fan una fusió culinària nòrdica i minimalista, que és del tot insòlita a Palamós.
Darrere d'aquesta cuina casolana hi ha moltes influències de tot el món i de la trajectòria personal que hi porta. Tenim una aposta una mica més nòrdica, amb influències nòrdiques. Jo soc d'aquí del poble i treballem tot amb productors d'aquí, amb producte d'aquí.
Més claro, m'encanta tot de cuina internacional. Però de base, más o menos, es sueco, mi estilo.
Doncs dues propostes gastronòmiques noves a Palamós. Mentrestant, el Teatre Lliure estrena dos muntatges que fugen de les convencions, d'una banda, treballs forçats, amb intèrprets sords que reflexionen sobre la comunicació i la diferència, i de l'altra, Valentina, de la Companyia Nacional d'Estrasburg, a partir de testimonis de la comunitat romanesa. Marta Vives.
Sí, mireu, un diàleg entre una persona sorda, la performer Pepita Cedillo, i una altra oïdora, Javier Díez, intèrpret de llengües de signes. La necessitat de comunicar-se entre els dos mons que conviuen, però a vegades no saben entendre's. Aquesta és la proposta de treballs forçats de la companyia barcelonina Samarcher, sota la direcció de Nico Jongen, que ha explicat així l'objectiu d'aquest muntatge.
I treballs forçats, d'altra banda, s'inscriuen al programa del teatre Ànima Lliure, que busca reflectir la diversitat de la societat a través d'una programació inclusiva.
Esports.
Cinc minuts per l'actualitat esportiva en desconnexió per les quatre demarcacions. Aquí a Barcelona, Montse Raya, bon dia.
Bon dia.
El Barça jugarà contra el Racing de Santander, el líder de segona divisió, als vuitens de final de la Copa Masculina de Futbol. És un sorteig que s'ha fet fa uns minuts a Madrid.
L'equip de Santander és l'actual líder de la segona divisió amb 38 punts a un del segon en Les Palmes després de 20 jornades. Aquesta eliminatòria de vuitens de Copa Racing-Barça es jugarà just la setmana que ve, entre els dies 13 i 15 de gener, i els blaugrana jugaran a camp contrari. La resta d'aparellaments de Copa, Deportivo Atlètic de Madrid, Albacete, Reial Madrid, Cultural Lleonès, Atlètic Club, Burgos València, Betis Elx, Reial Societat Osasuna i Alavés Rayo. Aquesta tarda es farà el sorteig dels quarts de final de la Copa Femenina de futbol amb la presència del Barça, l'actual campió, i l'Ona Badalona. Els rivals: Atlètic Club, Tenerife, Madrid, Reial Societat, Madrid Club de Futbol i Atlètic de Madrid. L'eliminatòria, en aquest cas de la Copa de la Reina, jugarà al febrer entre els dies 3 i 5.
Un Barça que d'aquí unes 6 hores jugarà a l'Aràbia Saudita en el primer títol de la temporada. És la Supercopa d'Espanya. S'enfronten a l'Atlètic Club de Bilbao en semifinals.
Els blaugranes defensen el títol que van guanyar l'any passat i que va ser l'inici del triplet blaugrana. Hansi Flick, el tècnic del Barça, però no vol sortir amb l'etiqueta de favorit.
No, it's always like... I think also...
El Madrid, l'Atlètic de Madrid i l'Atlètic Club també poden guanyar aquesta Supercopa. Aquest torneig són només dos partits i és el camí més curt per guanyar un títol. La temporada passada ho vam fer i esperem fer-ho també aquesta. És el que volem, és el nostre objectiu, però sabem que no serà fàcil contra un gran equip.
S'espera que avui jugui Lamine Yamal, tot i que ahir no es va entrenar. Porter Marc-André Ter Stegen va tornar ahir des de l'Aràbia Saudita amb molèsties. L'alemany va fer ahir a l'entrenament un mal gest al genoll dret, el que es va operar del tendó fa un any i mig. No sembla greu, però pot ser inoportú pel tema del mercat d'hivern on Ter Stegen podia anar cedit. El porter del filial, Diego Cohen, s'incorpora avui a l'expedició blaugrana a l'Aràbia Saudita. Aquest Barça Athletic Club comença a les 8 del vespre, transmissió a la TDT de Catalunya Ràdio des d'una hora abans. L'àrbitre partit és el castellano manxec Isidro Díaz de Mera. Si s'arriba a final de partit amb empat, no hi ha pròrroga, sinó que s'anirà directament als penals. I encara del Barça, el club confia en incorporar João Cancelo, cedit per l'Al Hilal de l'Aràbia Saudita fins a final de temporada. El lateral portuguès entraria per la baixa de Christensen i el jugador renunciaria a gran part del seu salari.
A la cara avui, quarta etapa de la primera marató sense assistència.
Totes les dades d'aquesta etapa en connexió amb l'enviat especial al Dakar, Damià Aguilar. Bon dia.
Bon dia. Segurament l'última hora, ultimíssima hora d'aquest Dakar és Gerard Farrés, que ha pres aquest matí la determinació d'abandonar després que ahir va tenir problemes mecànics i problemes físics a la tercera etapa. Ell corre amb l'eivissenc Toni Vingut a la categoria dels buguis de sèrie. Anem a altres pilots de la demarcació de Barcelona, com és Laia Sanz, que està fent un Dakar certament espectacular, lluitant a la general en el top 20 ara mateix a 40 minuts del nou líder Henk Lategan, que ha estat el guanyador d'aquesta etapa, que és la primera part de la marató. Igualment, Nani Roma, de fet, avui han perdut el Nani i la Laia, uns 30 minuts cadascun. Nani Roma és 7è a 18 minuts, Laia Sanz, 18ena a 42 minuts. I Edgar Canet, el pilot de la Garriga, que és quart de la general de motos, a 11 minuts 22 segons del líder, del nou líder, Toixa Xaraina, el pilot valencià de Honda. Avui Canet ha tornat a acabar lluny dels primers, 3 minuts 49 segons respecte a Xaraina. Canet, que ha perdut bona part d'aquest temps en els primers 40 minuts d'una etapa que tenia 400.
Montse, i acabem amb bàsquet i amb futbol sala.
Sí, a l'Eurolliga de bàsquet triomf del Barça davant el Maccabi de Tel Aviv, 93-83. Partit al Palau sense públic, a porta tancada per motius de seguretat arran de les protestes contra Israel. Xavi Pasqual, tècnic del Barça.
Hem arrencat jugant molt, molt bé, defensiu i ofensiu. Crec que els primers 12-13 minuts hem jugat brillant amb tot. A la segona part, jo penso que el tercer quart és molt remarcable per la nostra part. Era un tercer quart perillós i difícil de jugar i hem estat prou bé. Hem guanyat el quart i donem molt, molt per bo aquest partit i repetim que hem trobat molt a faltar la nostra afició.
A l'Eurocup de bàsquet, el Manresa se situa 5è en la classificació després de superar ahir l'Aris 113-99 a la Lliga Femenina. Avui 15a jornada del català Joventut Cadí a la Seu a les 8 del vespre i en futbol sala, avui clàssic. Barça segon, rep l'Inter Movistat 5è al Palau a les 6 de la tarda.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Com ho tenim, això?
Fotut, mestressa.
Quina calor.
Va, calor és. No ploris, que em faràs plorar a mi.
I avui, que torna a ser un dia gèlid, és un bon moment per recordar l'estiu. Últims dies per veure l'obra Casa Calores a la Sala Beckett de Barcelona. És un text de Pere Riera, que també dirigeix aquest muntatge sobre la joventut i la seva finitud a través dels estius que una família passa en una casa arran de mar. La protagonitzen Rosa Gàmiz, Jordi Buixaderes, Júlia Bonjó, Carnau Comas, Eudald Font i Júlia Molins. La podreu veure des d'avui fins dissabte. Nosaltres, el Catalunya al dia, hi tornem demà, que acabeu de passar un bon dimecres.
Te quiero, te adoro.